Bon dia, bona hora, benvinguts als 5 minuts més, són les 8 en punt. Matí completament serè a les nostres comarques amb temperatures que ja apunten que avui tornarem a l'estiu. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Quins valors tenim?
Doncs tenim, per exemple, 4 graus a Vall de Núria, en tenim 10 a Das i a Ribes de Freser, 11 graus a Camprodon, 12 a Ripoll, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 13 graus a Olot i a Castellfollit de la Roca, 14 a Santa Pau, 16 graus a Banyoles i a Girona, 17 a Figueres i 19 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, tornem a l'estiu.
Avui el temps canvia cap a una situació més estiuenca i s'acaben les tempestes. Dilluns, aquells aiguats de Palamós, Platja d'Aro, fins i tot 65 litres per metre quadrat en una hora, aproximadament, i ahir 33 litres per metre quadrat als Masos de Pals, 12-20 litres a la zona Palafrugell, una tempesta molt intensa que va afectar aquests sectors entre els 20 i els 30 litres per metre quadrat. Bé, la temperatura hi va quedar entre els 11 i els 25, tant a Olot com a Vic. A Girona van arribar els 28, la més alta 29 a la Vall d'en Bas, i es va quedar amb 23 a Camprodon, amb una mínima de 8 graus. Avui, novament, farà fresc al matí, humitat, boirines i boires. Aquestes boires també cap a les Gavarres, al Gironès, Baix Empordà, en aquests llocs on darrerament hi ha plogut força. De dia, però, es comença a disparar la temperatura, temperatura de 25 a 30, començant a entrar vent de garbí. Un dia mig ennuvolat, a la tarda també clarianes, però fins i tot sol cap a la Costa Brava, i el Ripollès i la Cerdanya pot caure alguna gota de cara al vespre, molt poca cosa. Dijous encara puja més la temperatura, vent de garbí, màximes les més altes, atenció, de 28 a 32 graus. S'aniran nuvolant a la tarda i al vespre i a última hora del dia pot caure algun xàfec o tempesta al Pirineu, però el dia farà molta bonança, un dia pràcticament d'agost, de ple estiu. Però doncs hem de refiar perquè divendres i el cap de setmana baixa la temperatura i tindríem alguns ruixats de tarda, sembla que més probables a l'interior i al prelitoral. En definitiva, ara dos dies d'estiu, sobretot demà, i després torna la tardor, sobretot ja divendres, dissabte i matinada, diumenge, amb una mica de fred fins i tot.
Gràcies, Dani. Per tant, avui torna la màniga curta. 5 minuts més. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui comencem parlant de l'oposició a l'Ajuntament de Ripoll que tomba el pla de sanejament de l'equip de govern per fer front a la delicada situació econòmica del consistori. L'alcaldessa diu que és necessari per evitar la fallida tècnica.
Bàsicament aplica polítiques molt restrictives, es valora servei per servei i s'intenta reduir al màxim la despesa afectant al mínim el servei que s'ofereix al ciutadà. Preteníem també doncs, fer una aportació menor al Consorci de Benestar Social atenent que ells ja disposen d'un romanent i que per tant no es veuria afectat el servei definitiu que rep el ciutadà.
L'oposició no veu clars els números i diu que si s'haguessin aprovat els pressupostos no estaríem en aquesta situació. També en clau econòmica impulsen la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates, a Olot.
Els APEUs són agrupacions d'empresaris establerts a una mateixa zona que, juntament amb l'administració pública, treballen per desenvolupar accions que ajudin a enfortir els polígons i els seus negocis. Es posarà en marxa l'any que ve i serà el segon de la Garrotxa després del de les Preses.
La regidora d'empresa a l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
Llavors, una mica l'objectiu, sobretot, que té aquest APEU és fomentar el desenvolupament econòmic i social, sobretot millorant la competitivitat, generant ocupació, però sobretot oportunitats per les empreses, per les persones, però per al mateix espai on realment s'actuarà.
La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès vol ajudar als comerços que han de fer front a la competència no només de les grans superfícies comercials, sinó també de la compra online. En parla Jordi París, que és barber.
Hi van haver dues barberies aquí. I després hi va haver una peluqueria, s'ho van deixar i fa res hi havia 3-4 peluqueries i ara ja en queden dues. I servei d'home pues, feia molt temps que s'havia tancat i la gent també com que ho demanava, com que feia falta una barberia aquí i ja que ho havia estudiat, que menys que obria. De fet, la gent gran sempre ha volgut tindre una barberia, tindre el seu lloc per anar-se a tallar els cabells, els dissabtes i tot, i si van a les peluqueries no els agrada tant, és com un altre servei, i al final aquí es senten com més còmodes, més a casa.
I és que la tossuderia del jovent fa que alguns serveis clàssics com el de la barberia encara es mantinguin a dia d'avui, i això sí, sempre amb energies renovades. Us ho explicarem als 5 minuts més d'avui. Per cert, aquest novembre es completarà la tercera fase de les obres de millora al centre cívic de Ridaura.
Ho ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Anna Vegas, a Olot Televisió. Aquests dies s'hi està habilitant un espai de bar, una sala polivalent i una altra de reunions i coworking amb un cost de 100.000 euros que l'Ajuntament ha aconseguit a través de la Diputació de Girona.
Estem a la tercera, que aquesta hem de córrer una miqueta perquè és una subvenció exclosa de concurrència per part de la Diputació de Girona, que ens han donat 100.000 euros i té com a termini al novembre, per tant, ja hi estan treballant i el mes de novembre ha d'estar acabat.
També obres de millora a Olot, en el cas concret del parc de Zamenhof. Actualment compta amb tres pistes de petanca i una zona d'esbarjo que l'Ajuntament ara vol arreglar. L'alcalde és Pep Berga.
El pont de Zamenhof és el pont que hi ha a l'Avinguda Sant Jordi, arribant a la zona del supermercat del Consum i arribant al barri de les Tries. A la part dreta, darrere de la benzinera, hi ha uns camps de petanca. Allà el que s'ha fet és una memòria valorada del que representaria renovar tots aquests elements, tots aquests camps, és a dir, millorar tot aquest parc, i avui el que hem fet és aprovar el projecte. En aquest moment encara no estem en condicions d'adjudicar-lo, de licitar-lo, però el primer pas és aquest, aprovar el projecte.
43 joves de la Garrotxa reben la beca Impulsa d'enguany per fer estudis de formació professional.
Dissabte passat es va estrenar el nou curs amb la presència de més d'una desena de persones entre mentors i estudiants. Com a novetat aquest curs, els joves que tinguin una major dificultat per a seguir el curs acadèmic comptaran amb un reforç escolar per part de la Fundació.
L'ambaixador de la Fundació Impulsa la Garrotxa és Jordi Rabat.
Cada vegada, des de que ja portem 5 anys, cada vegada ens està costant més. Després, per nosaltres és molt important la recomanació que un mentor pugui fer a una altra persona perquè ens pugui acompanyar en el curs, amb el qual sempre anem necessitats de mentors.
L'Olot.doc Escoles dobla l'assistència d'alumnes respecte a l'any passat.
Aquest dimarts ha començat el certamen als cines Olot. Centenars d'estudiants de primària i secundària han gaudit de la projecció de 20 Days in Mariupol, un documental sobre la guerra a Ucraïna. Des de l'organització destaquen la importància educativa que tenen aquest tipus de projeccions entre els joves.
Escoltem l'alcalde de les Preses i conseller comarcal de joventut, Albert Danés.
Jo crec que hem de fer una referència especial amb el Olot.doc Escoles, que realment doncs, tots els centres educatius de la comarca que vulguin participar, doncs, des de primària, de 5è i 6è de primària, batxillerat, ESO i diferents graus, doncs, poder venir aquí i veure aquests documentals. És tenir una mostra de la realitat de la societat, no? De la realitat de la societat amb coses bones i amb coses dolentes.
Per cert que avui es projecta davant dels estudiants el documental d'Olot Televisió, el gran show dedicat al CPA Olot i al Mundial de l'any passat. I el murmuri de l'aigua i altres sorolls és la temàtica del nou cicle de cinema de l'Espai Cràter.
Comissariat per Jordi Teix, fins al maig es podran veure una sèrie de documentals relacionats amb la natura i la seva relació amb l'activitat humana a través de dos conceptes, el soroll i l'aigua.
I quan es parla de que falta relleu generacional en molts sectors, ens queixem, però de vegades hi ha sorpreses. L'hem trobat a Ribes de Freser. Ja sabeu que la comissió de festes va dir que plegava, però que no patia per al relleu. Doncs bé, aquest relleu ja s'ha fet efectiu amb un grup heterogeni de diferents edats i amb moltes ganes d'omplir Ribes de Freser de festes. Xevi Ribes i Xènia Jiménez són dos dels portaveus.
I tot crec que el torneig del futbol sala, que estàvem tots allà ajudant, i al final pues, anar parlant nosaltres tres, vam veure que la Comi feien l'últim any i vam dir, pues, nosaltres ens hi posem. I a partir d'aquí vam buscar un grup, que som uns 10, i és un grup que el que volíem era de diferents edats i que siguessin també diferents gustos amb tot.
En principi serem 10 oficialment i llavors tenim un grup muntat per tota la gent que vulgui participar com a voluntaris, ens ajudi qualsevol festa, idees, propostes. Estem oberts a que qualsevol persona pugui participar amb nosaltres.
El Museu Etnogràfic de Ripoll acull una exposició temporal de l'artista Josep Ribot en motiu del 50è aniversari de la seva mort. En Ribot va ser una de les figures capdals per entendre el museu. En parla la directora del centre, la Roser Vilardell.
És a dir, la recerca que van fer els folcloristes en el seu moment anava acompanyada dels seus dibuixos. Era un moment, principis de segle, en què la càmera no permetia fer fotos, però era important documentar gràficament també tot el que anaven veient quan anaven a veure pastors, pagesos i diferents oficis, per exemple. Aleshores, ell era molt ràpid i un gran detallista en els dibuixos i els seus dibuixos són els que han ajudat a documentar doncs, tot el nostre fons.
I en esports, el Club Patinatge Artístic Olot comença una nova etapa i acomiada el Mollet.
El club adaptarà la sortida de la meitat de l'equip amb patinadores del grup de show Petit i Júnior. Segons el seu president, Josep Segués, aquesta és la filosofia i el model que vol aplicar el club.
Totes dels equips de formació, els equips d'inferiors, del júnior, de l'equip petit, i que estem més contents que mai, perquè i sobretot no estem preocupats, perquè al final em sembla que no, aquestes alçades no hem de demostrar que som capaços de guanyar un campionat del món. N'hem guanyat 15. El que sí que volem és continuar amb el mateix model i que tinguin oportunitat de competir.
I encara sobre rodes, l'hoquei Olot diu adéu a la Lliga Catalana Plata. Els jugadors de Miquel Ràfols no han pogut celebrar cap victòria ni contra el Girona ni tampoc contra el Palafrugell.
Han estat minuts de rodatge i amb protagonisme per als més joves. Ràfols ha fet debutar jugadors com Joel Tarradellas i Eric de Miquels.
I Àlex Corredera ha iniciat una aventura amb el Kinky de Moscou.
La seva primera experiència internacional després de diverses temporades al futbol espanyol. El Sant Joaní disputarà la primera divisió russa, en la qual ja ha debutat. L'entrenador dels moscovites és Frank Artiga, exentrenador de Corredera a les categories inferiors del Barça, i ha estat un element clau per acceptar l'oferta.
3 minuts i mig i un quart de nou.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Parlem d'economia. L'oposició a l'Ajuntament de Ripoll tomba el pla de sanejament de l'equip de govern per fer front a la delicada situació econòmica del consistori. L'alcaldessa diu que és necessari per evitar la fallida tècnica de les arques municipals, mentre que l'oposició no veu clars els números i diu que si s'haguessin aprovat els pressupostos no estaria en aquesta situació, Aniol.
L'Ajuntament de Ripoll podria entrar en fallida si no resol la situació econòmica que pateix en aquests moments. Tot i els diners que ha rebut del govern central per assumir la despesa ordinària, no n'hi ha prou i cal fer ajustos. L'alcaldessa Sílvia Urriols explica que reajustar partides és clau per fer front als propers mesos. En aquest sentit, diu que reduir les aportacions al Consorci d'Acció Social és una de les mesures necessàries.
Bàsicament aplica polítiques molt restrictives, es valora servei per servei i s'intenta reduir al màxim la despesa afectant al mínim el servei que s'ofereix al ciutadà. Preteníem també fer una aportació menor al Consorci de Benestar Social, atenent que ells ja disposen d'un romanent i que per tant no es veuria afectat el servei definitiu que rep el ciutadà, i d'altres mesures com per exemple places de funcionaris que són propers a la jubilació o que ja s'han jubilat, mirar de no cobrir-les i d'assumir aquestes funcions amb el personal ja propi que tenim a dins l'ens municipal per mirar de minimitzar aquest impacte.
Des de l'oposició diuen que han tombat el pla de sanejament perquè no veuen els números clars. Des de Junts, Manoli Vega diu que...
Home, perquè els números ballen des del primer dia. Tan aviat ens diuen una cosa com l'altra i al final no sabem massa la realitat. Avui ens hem tret de la màniga que l'equip de govern anterior tenia 400.000 euros en factures amb un calaix. No sé on. Algú ens haurà d'explicar amb quin calaix o amb quina carpeta estaven aquestes factures, perquè és gairebé impossible. De fet, com hem dit, l'intervenció va fer un informe precisament abans d'eleccions de com estaven els comptes a l'Ajuntament de Ripoll. I, home, i la mateixa intervenció està dient ara això. Per tant, algú ens haurà d'explicar a veure d'on surt tot això.
De la seva banda, Esquerra Republicana considera que tocar el personal municipal és un xantatge emocional. Chantal Pérez també dubta de la fiabilitat de les xifres que dona l'equip de govern.
És evident, perquè és la cantarella que tenim sempre, eh? La vam tenir primer, no m'aproven els pressupostos, soc víctima, ai, perquè no m'aproven els pressupostos, i llavors la pròpia intervenció diu, sort que no vau aprovar aquell pressupost perquè tampoc recollia el que necessitava aquest ajuntament, és a dir, imagineu com s'havia fet, i seguidament la cantarella ve per aquí, no? Una mica de xantatge emocional, sobretot de cara als treballadors, quan justament en un punt anterior acabàvem d'aprovar una modificació de crèdit que amb uns diners que venen de l'estat espanyol, en concret 500 i escaig mil euros, es paguen aquests treballadors.
El pla de sanejament ha quedat sobre la taula i també mesures que havien aixecat polseguera, com la retirada de les retribucions econòmiques als partits polítics amb representació municipal. El secretari està a l'espera d'entregar un informe sobre aquesta qüestió i per aquest motiu ha decidit ajornar la decisió. L'oposició ha demanat que si es talla l'aixeta als partits polítics, cap regidor cobri pel sol fet de ser-ho.
5 minuts més.
No deixem encara les qüestions econòmiques, impulsant la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates d'Olot. Els APEU són agrupacions d'empresaris establerts en una mateixa zona que, juntament amb l'administració pública, treballen per desenvolupar accions que ajudin a enfortir els polígons i els seus negocis. Es posarà en marxa l'any que ve i serà el segon de la Garrotxa després del de les Preses. Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot portarà a aprovació inicial al ple d'aquest dijous la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates. Des del 2021, els diferents agents implicats han estat reunint per propiciar aquesta APEU. Gairebé des del principi, al voltant d'un 25% de les empreses del polígon veien bé la proposta i ara tiraran endavant amb un treball conjunt fet des del Consistori Olotí, Dinàmic, Euram Garrotxa, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya i la Generalitat, juntament amb els empresaris de la zona. En parla Gemma Canelies, regidora d'empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Llavors, una mica l'objectiu, sobretot, que té aquest APEU és fomentar el desenvolupament econòmic i social, sobretot millorant la competitivitat, generant ocupació, però sobretot oportunitats per les empreses, per les persones, però per al mateix espai on realment s'actuarà.
D'aquesta manera, les empreses aportaran una quota econòmica segons la seva superfície, valor cadastral i tipus d'activitat econòmica aprovat en assemblea i seguint les indicacions de la llei dels APEU que la Generalitat va aprovar el 2020. Des del sector empresarial de la zona celebren la creació d'aquest APEU i reconeixen que sumant esforços podran enfortir els seus negocis i cobrir necessitats. En parla Miquel Fluvià, de Pibernat.
I moltes vegades aquestes necessitats o es fan conjuntament o són molt difícils a nivell individual doncs de poder-hi arribar, no? Vull dir, tots entenem doncs, que hi ha elements doncs, que l'Ajuntament per ell sol moltes vegades és difícil doncs, de poder-ho vehicular i privadament encara és més complicat, no?
Els quatre eixos amb els quals es treballarà seran la creació de comunitats energètiques, augmentar la seguretat de la zona, millora d'infraestructures al polígon i augmentar el posicionament estratègic. Amb el de les Mates, la comarca comptarà amb dos a peu després del que es va crear les Preses fa uns mesos. En parla Sílvia Soganelles, directora estratègica de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya.
Absolutament necessari que a Catalunya hi hagi exemples com aquest perquè les APEU vagin sortint doncs, arreu. No? Tenim més de 1.400 polígons, vull dir que tenim molta feina a fer, eh? Però jo crec que aquí a la Garrotxa, ostres, les Preses i ara Olot, esteu esdevenint pica de llança.
El polígon de les Mates acull 75 activitats econòmiques i es va crear fa més de 4 dècades. Després de portar a aprovació la creació d'aquest APEU a Olot, el ple de dijous passarà a informació pública durant un mes. Es preveu que l'APEU de les Mates comenci a funcionar a principis de l'any que ve.
A ningú se li escapa que la competència de les grans superfícies i del comerç per internet són amenaces per als botiguers i petites empreses locals. Tot i que la tendència general és que els pobles vagin perdent serveis i establiments d'aquest tipus, l'emprenedoria del jovent permet l'obertura de nous negocis, també gràcies a l'ajut d'algunes associacions com la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. Informa Guido Sengerotti.
La globalització ha portat molts beneficis i desenvolupament a nivell mundial, però un dels problemes que s'hi associa és el tancament de petits negocis i del que coneixem com a comerç local. Des del món rural i des del Ripollès s'intenta lluitar contra aquesta tendència. Just fa pocs dies que Ribes de Freser hi ha obert una barberia, un negoci que feia molt temps que no existia al poble. Ho explica el seu propietari Jordi Parés.
Hi van haver dues barberies aquí i després hi va haver una peluqueria, s'ho van deixar i fa res hi havia 3-4 peluqueries i ara ja en queden dues. I servei d'home pues, feia molt temps que s'havia tancat i la gent també com que ho demanava, com que feia falta una barberia aquí i ja que ho havia estudiat, que menys que obria. De fet, la gent gran sempre ha volgut tindre una barberia, tindre el seu lloc per anar-se a tallar els cabells, els dissabtes i tot, i si van a les peluqueries no els agrada tant, és com un altre servei, i al final aquí es senten com més còmodes, més a casa.
Ribes, doncs, ha recuperat un negoci, un establiment, que no només dona activitat empresarial al poble, també li dona vida. En Jordi ha comptat amb el suport de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, que quan detecta que hi ha negocis als pobles petits que tanquen, intermedien per trobar-los relleu. Ho explica Josep Pascal, vicepresident executiu de la UIR.
Un restaurant a Beget no és res de l'altre món, però sí que realment obrir negocis a Beget no és fàcil, no? Hi ha un restaurant a Beget. Cap davant la llibreria que hi havia també s'havia tancat, també vam fer una emprenedoria i un traspàs per tenir llibreria a Can Davano. Tenim diferents exemples d'aquest tipus, que tallers mecànics a Ribes també havien tancat, tampoc n'hi havia. També ara l'Oriol ha obert un taller mecànic a Ribes. Vull dir que estem intentant ajudar tant com podem amb el fet de que aquests negocis que hi havia en pobles petits no es perdin, bàsicament sobretot pel tema de reactivació i pel tema de no perdre població.
Des de la UIR s'ha aconseguit gestionar una quarantena de traspassos en els últims 2 anys i mig per evitar que es tanquin negocis, que els pobles es quedin sense molts serveis i que vagin quedant despoblats. Una de les problemàtiques més grans de la comarca.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Aquest novembre es completarà la tercera fase d'obres de millora al centre cívic de Ridaurà. Ho ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Ana Vegas, a Olot Televisió.
Aquest dia s'hi està habilitant un espai de bar, una sala polivalent i una altra de reunions i coworking amb un cost de 100.000 euros que l'Ajuntament ha aconseguit a través de la Diputació de Girona. El consistori ja està buscant recursos per afrontar l'última fase del projecte de millora.
Després d'haver completat 2 fases de les obres de remodelació del centre cívic, Ridaurà espera finalitzar també la tercera fase aquesta mateixa tardor. En parla Ana Vegas, alcaldessa de Ridaurà.
Estem a la tercera, que aquesta estem de córrer una miqueta perquè és una subvenció exclosa de concurrència per part de la Diputació de Girona, que ens han donat 100.000 euros i té com a termini el novembre, per tant ja hi estan treballant i el mes de novembre ha d'estar acabat.
Aquests dies s'està treballant per habilitar un espai on hi ha d'anar al bar, però també una sala polivalent i un espai de coworking i per fer reunions. Des del consistori asseguren que són espais indispensables per dinamitzar el poble. Des de fa un temps també van sentint propostes dels veïns i asseguren que aquests últims hi tindran molt a dir sobre futurs usos d'aquest equipament.
Que és super indispensable que hi hagi un bar, perquè el poble no en tenim i és un lloc de trobada que nosaltres el trobem gairebé de primera necessitat. Aquest espai de treball, perquè també hi ha molta gent al poble que treballa des de casa seva, doncs que hi hagi un punt de reunió, també un espai per joves, un lloc que s'hi puguin fer doncs, activitats de salut, i farem alguna cosa més crida general, que la gent pugui dir la seva. El que passa és que fins ara que no hem vist que això ja era una realitat del 2025, esperem-ho i creuem els dits i que tots els astres s'alineïn perquè així sigui, no ens hem atrevit tampoc a buscar-li molts usos de manera immediata.
Un cop finalitzada aquesta tercera fase, només quedarà la quarta, la dels acabats. Està previst que costi uns 120.000 euros i l'Ajuntament segueix buscant finançament perquè els treballs del centre cívic no s'aturin i es pugui deixar enllestit l'edifici com més aviat millor.
I ara aquests 120, esperem doncs, que l'empresa, els arquitectes RCR també col·laborin i posar-hi el menys de romanent possible.
I és que, segons l'alcaldessa de Ridaurà, l'Ajuntament ja ha assumit bona part del cost de les obres del centre cívic, que es va haver de sotmetre a millores pocs anys després d'haver-se construït. El consistori ha destinat romanents a tresoreria, però essencialment s'han recolzat a les subvencions, com els 250.000 euros del PUOSC i 70.000 euros de la Diputació durant les primeres fases de millora.
A Olot, l'Ajuntament aprova el projecte per executar obres de manteniment al parc de Zamenhof. Actualment compta amb 3 pistes de petanca i una zona d'esbarjo que des del consistori volen conservar en bon estat.
Conegut com el Parc de la Petanca, el parc situat al carrer Doctor Zamenhof del barri de les Tries, fa temps que no s'hi duen a terme tasques de conservació per tal de seguir mantenint aquesta zona verda en bon estat. El parc incorpora 3 pistes de petanca, una de terra i gespa combinada i una més gran, que és únicament de gespa natural. A més, també una zona de lleure pels més petits i bancs per seure. Ara l'Ajuntament d'Olot ha fet el primer pas per poder incidir en aquesta zona i així poder començar a dur a terme tasques de renovació i manteniment d'algunes zones del parc, com les pistes de petanca o el mobiliari. L'alcalde d'Olot és Pep Verda.
El pont de Zamenhof és el pont que hi ha a l'avinguda Sant Jordi, arribant a la zona del supermercat del consum i arribant al barri de les Tries. A la part dreta, darrere de la benzinera, hi ha uns camps de petanca. En allà el que s'ha fet és una memòria valorada del que representaria renovar tots aquests elements, tots aquests camps, és a dir, millorar tot aquest parc, i avui el que hem fet és aprovar el projecte. En aquest moment encara no estem en condicions d'adjudicar-lo, de licitar-lo, però el primer pas és aquest, aprovar el projecte.
La idea de l'Ajuntament d'Olot és poder licitar les obres el més aviat possible i començar a executar tasques de conservació a un dels espais més utilitzats pels jugadors de petanca.
Temps ara per donar un cop d'ull als esports. Anem al Club Patinatge Artístic Olot perquè comença una nova etapa i acomiada el Mullet. El club adaptarà la sortida de la meitat de l'equip amb patinadores del grup de Show Petit i Júnior Guillem Guardiola.
The Last Dance, el campionat del món a la ciutat italiana de Rimini, va suposar l'última coreografia amb el Club Patinatge Artístic Olot per a fins a 12 patinadores del grup de Show Gran. Ignasi Ciurana, Magalí Feu, Irene Comelles, Jordina Vidal, Irina Marès, Carla Seuane, Júlia Lluc, Àngela Solà, Delfina Boglic, Aina Planiol, Anna Noguer i Nora Font van posar punt final a una trajectòria envejable amb el Club Olotí. En tot cas, la nova temporada ja es comença a cuinar després del Campionat d'Espanya i, per tant, ja fa mesos que les patinadores estan treballant en un nou ball i una nova idea que no veurà la llum fins l'any que ve. Qui seran, però, les noves integrants de l'equip? Això és el que contesta el president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués.
Totes dels equips de formació, els equips d'inferiors, del júnior, de l'equip petit, i que estem més contents que mai, perquè, i sobretot no estem preocupats, perquè al final ens sembla que no, a aquestes alçades no hem de demostrar que som capaços de guanyar un campionat del món. N'hem guanyat 15.
Fluvià Òptics.
Finques Quetxa, de Sant Joan les Fonts. Administració de finques, compra, venda, lloguer i tot tipus d'assegurances. Visiteu-nos a la carretera d'Olot número 30 de Sant Joan les Fonts o bé informeu-vos a finquesquetxa.cat.
A Fluvià Òptics del carrer Sant Rafel d'Olot cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptiques optometristes treballa amb la tecnologia mimètica perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. A casa nostra només trobaràs bones muntures, ulleres funcionals amb estil, disseny i materials innovadors. Des de fa molts anys a Fluvià Òptics tens vidres, muntures, lents de contacte, teràpia visual i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens trobaràs a l'avinguda Antoni Gaudí 31. Grup Autopòdium, hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Fanàtics del tennis taula. Aquest divendres, a partir de 6:45 de la tarda, el Club Tennis Taula Olot, Cap de Vila Permar, es prepara per un nou repte. On? Al Pavelló Municipal d'Olot. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum, esmatges espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula. Literalment, Club Tenis Taula Cap de Vila Permar, Alicante. Aquest és el ritme del bon joc, on les pales parlen i les pilotes canten.
La setmana sense IVA arriba a Mima Gallery. Oblida't de l'IVA i gaudeix del millor en sofàs, descans i decoració. Recorda, Mima sense IVA i pren-te un respir. No t'ho perdis, només aquesta setmana. T'hi esperem. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Bon dia, són 9:15 del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més.
5 minuts més.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I amb Garrotxa Activa, l'actualitat del dia que passa per l'oposició a l'Ajuntament de Ripoll. Ha tombat el pla de sanejament de l'equip de govern per fer front a la delicada situació econòmica del consistori.
L'alcaldessa diu que és necessari per evitar la fallida tècnica de les arques municipals, mentre que l'oposició no veu clars els números i diu que si s'haguessin aprovat els pressupostos no s'estaria en aquesta situació.
Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Chantal Pérez considera que tocar el personal municipal és un xantatge emocional.
És evident, perquè és la cantarella que tenim sempre, eh? La vam tenir primer, no m'aproven els pressupostos, sóc víctima, ai, perquè no m'aproven els pressupostos, i llavors la pròpia intervenció diu, sort que no veu aprovar aquell pressupost perquè tampoc recollia el que necessitava aquest ajuntament, és a dir, imagineu com s'havia fet, i seguidament la cantarella ve per aquí, no? Una mica de xantatge emocional, sobretot de cara als treballadors, quan justament en un punt anterior acabàvem d'aprovar una modificació de crèdit que amb uns diners que venen de l'estat espanyol, en concret 500 i escaig mil euros, es paguen aquests treballadors.
Impulsen la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates d'Olot.
Els apeus són agrupacions d'empresaris establerts a una mateixa zona que, juntament amb l'administració pública, treballen per desenvolupar accions que ajudin a enfortir els polígons i els seus negocis.
Un dels empresaris participants és Miquel Fluvià de Peibernat.
I moltes vegades aquestes necessitats o es fan conjuntament o són molt difícils a nivell individual, doncs, de poder-hi arribar, no? Vull dir, tots entenem, doncs, que hi ha elements, doncs, que l'Ajuntament per ell sol moltes vegades és difícil, doncs, de poder-ho vehicular i privadament encara és més complicat, no?
La competència de les grans superfícies i el comerç per internet són amenaces per als botiguers i petites empreses locals. Tot i que la tendència general és que els pobles vagin perdent aquest tipus de serveis, l'emprenedoria del Joventut permet l'obertura de nous negocis. Un cas l'hem trobat a Ribes de Freser. En Jordi Parés ha obert una barberia.
Hi van haver dues barberies aquí i després hi va haver una peluqueria, s'ho van deixar i fa res hi havia 3-4 peluqueries i ara ja en queden dues. I servei d'home, pues, feia molt temps que s'havia tancat i la gent també com que ho demanava, com que feia falta una barberia aquí i ja que ho havia estudiat, que menys que obria. De fet, la gent gran sempre ha volgut tindre una barberia, tindre el seu lloc per anar-se a tallar els cabells, els dissabtes i tot. I si van a les peluqueries no els agrada tant, és com un altre servei. I al final aquí es senten com més còmodes, més a casa.
Aquest novembre es completarà la tercera fase d'obres de millora al centre cívic de Ridaura, ho ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Anna Vegas.
Estem a la tercera, que aquesta hem de córrer una miqueta perquè és una subvenció exclosa de concurrència per part de la Diputació de Girona, que ens han donat 100.000 euros i té com a termini el novembre, per tant, ja hi estan treballant i el mes de novembre ha d'estar acabat.
A Olot, l'Ajuntament aprova el projecte per executar obres de manteniment al parc de Zamenhof.
El pont de Zamenhof és el pont que hi ha a l'Avinguda Sant Jordi arribant a la zona del supermercat del Consum i arribant al barri de les Tries. A la part dreta, darrere de la benzinera, hi ha uns camps de petanca. En allà el que s'ha fet és una memòria valorada del que representaria renovar tots aquests elements, tots aquests camps, és a dir, millorar tot aquest parc, i avui el que hem fet és aprovar el projecte. En aquest moment encara no estem en condicions d'adjudicar-lo, de licitar-lo, però el primer pas és aquest, aprovar el projecte.
43 joves de la Garrotxa reben la beca Impulsa d'enguany per fer estudis de formació professional.
Dissabte passat es va estrenar el nou curs amb la presència de més d'una desena de persones, entre mentors i estudiants. Com a novetat aquest curs, els joves que tinguin una major dificultat per a seguir el curs acadèmic comptaran amb un reforç escolar per part de la Fundació.
Però què suposa ser mentora? Li han preguntat a una d'elles, la Maria Àngels Vila.
És una experiència de compartir amb una persona que té una edat diferent, una generació diferent, i és d'alguna manera poder portar alguna cosa de l'experiència amb l'acompanyament, i la persona també m'aporta a mi doncs, vitalitat, joventut.
I hem anat a Ribes de Freser, perquè si algú dubtava de que el relleu generacional era un problema, allà la comissió de festes patia. Però què ha passat? Doncs que han trobat aquest relleu i la veritat és que ha sortit gent amb moltes ganes de tirar endavant les festes del municipi. Dos d'ells són en Xavi Ribes i la Xènia Jiménez.
Va sorgir tot, crec que el torneig del futbol sala, que estàvem tots allà ajudant, i al final pues, anar parlant nosaltres tres vam veure que la Comi feien l'últim any i vam dir, doncs nosaltres ens hi posem. I a partir d'aquí vam buscar un grup, que som uns 10, i és un grup que el que volíem era de diferents edats i que siguessin també diferents gustos amb tot.
En principi serem 10 oficialment i llavors tenim un grup muntat per tota la gent que vulgui participar com a voluntaris, ens ajudi qualsevol festa, idees, propostes. Estem oberts a que qualsevol persona pugui participar amb nosaltres.
I per cert, després del seu gran èxit en pantalla, avui arriba en pantalla gran i a Cines Olot per totes les escoles el documental El Gran Show d'aquesta casa, d'Olot Televisió. L'Olot.doc Escoles doble l'assistència d'alumnes respecte a l'any passat i el passa avui davant dels estudiants. Aquest dimarts ha començat el certamen al Cines Olot.
Centenars d'estudiants de primària i secundària han gaudit de la projecció de 20 Days in Mariupol, un documental sobre la guerra ucraïna. Des de l'organització destaquen la importància educativa que tenen aquest tipus de projeccions entre els joves.
I el murmuri de l'aigua i altres sorolls és la temàtica del nou cicle de cinema de l'Espai Crater.
Comissariat per Jordi Teix, fins al maig es podran veure una sèrie de documentals relacionats amb la natura i la seva relació amb l'activitat humana a través de dos conceptes, el soroll i l'aigua.
I el Museu Etnogràfic de Ripoll acull una exposició temporal de l'artista Josep Ribot en motiu del 50è aniversari de la seva mort.
Ribot va ser una de les figures cabdals per entendre el museu, va ser col·laborador en la seva fundació i, com a dibuixant, el seu traç ràpid i precís va permetre documentar el costumisme de l'època.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot comença una nova etapa i acomiada el Mullet. El club adaptarà la sortida de la meitat de l'equip amb patinadores del grup de Show Petit i Júnior. Per les que queden, això no és un problema.
En pugen 12 molt, molt, jo trobo que molt fortes, amb unes que ens aportaran altres coses diferents a les que pleguen, però que també venen amb moltes ganes i sobretot amb ganes de lluitar i de treballar, que jo crec que també anirà molt bé a les 12 restants que quedem.
És la Jana Segués, que és patinadora. L'hoquei Olot diu adéu a la Lliga Catalana Plata.
Els jugadors de Miqui Ràfols no han pogut celebrar cap victòria ni contra el Girona ni a Palafrugell. Han estat minuts de rodatge i amb protagonisme per als més joves. Ràfols ha fet debutar jugadors com Joel Tarradellas i Eric de Miquels.
I l'Àlex Corredera ha iniciat una aventura amb el Khimki de Moscou.
La seva primera experiència internacional després de diverses temporades al futbol espanyol. El Sant Joaní disputarà la primera divisió russa, la qual ja ha debutat. L'entrenador dels moscovites és Frank Artiga, exentrenador de Corredera a les categories inferiors del Barça, i ha estat un element clau per acceptar l'oferta.
I com es desperta Catalunya, Espanya i el món? Doncs en Pedro Sánchez, que ajorna la votació dels objectius de dèficit per intentar sumar-hi junts.
El sostre de despeses és el primer pas de cara a l'aprovació dels pressupostos de l'any que ve.
La portaveu de l'executiu és Pilar Alegría.
Vamos a dar, como les decía, una nueva oportunidad al diálogo para alcanzar un acuerdo. Y frente a los cálculos partidistas del Partido Popular, frente a esta política irresponsable y errática de votar en contra a todo lo que plantea el Gobierno de España, les quiero recordar, porque me parece verdaderamente importante, que votar en contra de esos 12.000 millones de euros no es votar en contra de este Gobierno. es votar en contra de la gente de nuestro país.
Mentrestant, el govern espanyol apuja la previsió de creixement del 2,7% del 2024 al 2,4% el 2025.
També augmenta les previsions de descarbonització per al 2030 del 23% al 32% gràcies a la pujada que calcula l'electricitat renovable del 74% al 81%.
Zapatero admet que va fer de mitjancer perquè Edmundo González vingués a Espanya.
L'expresident espanyol evita pronunciar-se si el govern de Madrid ha de reconèixer González com el guanyador de les eleccions a Venezuela, cosa que sí que ha fet el Congrés dels Diputats.
El Consell d'Europa critica la imposició del 25% de castellà a les aules. Diuen que és molt preocupant.
L'informe dels experts de l'organisme internacional alega que Espanya incompleix alguns aspectes de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries a l'hora de protegir el català.
En Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística.
L'informe del... Això és el Consell d'Europa, dels experts del Consell d'Europa, ajuda a fer entendre que la idea del 25%, diguem-ho així, indiscriminat, sense tenir en compte cap tipus de consideració pedagògica, sinó per una mena de principi, jo crec que és una mala idea, que no agrada a ningú i que, a més, resulta que no s'adiu amb l'ordenament jurídic espanyol. Per tant, sí, des de la meva perspectiva, això ajuda que les coses s'encarrilin i vagin en la bona direcció.
Tercera carta d'Alvarez a Metzola per demanar l'ús del català a l'Eurocambra. Diu que ara mateix és prioritari.
El ministre d'Exteriors ha enviat una carta a la presidenta del Parlament Europeu per destacar que l'ús de les llengües cooficials a l'Europarlament és un assumpte prioritari per Espanya.
Netanyahu centra l'Assemblea de l'ONU amb l'ombra d'una petició d'arrest internacional.
L'equip jurídic del Tribunal Penal Internacional ja té enllestit, segons sembla, el text de l'acusació per crims de guerra contra el primer ministre Netanyahu.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Anem a donar un cop d'ull a les temperatures. Aniol, com comença el dia?
Doncs avui, Joel, ens llevem, per exemple, amb 5 graus a Vall de Núria. En tenim 11 ja a Das i a Ribes de Freser. Tenim 12 graus a Camprodon, 13 a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols. 14 graus a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau. 17 a Banyoles i a Girona. 18 graus a Figueres i 19 a Roses.
Previsió del temps, Daniel Ramírez.
Avui el temps canvia cap a una situació més estiuenca i s'acaben les tempestes. Dilluns, aquells aiguats de Palamós, Platja d'Aro, fins i tot 65 litres per metre quadrat en una hora, aproximadament. I ahir, 33 litres per metre quadrat als Masos de Pals, 12-20 litres a la zona Palafrugell, una tempesta molt intensa que va afectar aquests sectors entre els 20 i els 30 litres per metre quadrat. Bé, la temperatura ahir va quedar entre els 11 i els 25, tant a Olot com a Vic. A Girona van arribar els 28, la més alta, 29 a la Vall d'en Bas i es va quedar amb 23 a Camprodon amb una mínima de 8 graus. Avui, novament, farà fresc al matí, humitat, boirines i boires. Aquestes boires també cap a les Gavarres, al Gironès, Baix Empordà, en aquests llocs on darrerament hi ha plogut força. De dia, però, es comença a disparar la temperatura. Temperatura de 25 a 30. Comença a entrar vent de garbí. Un dia mig ennuvolat, a la tarda també clarianes, però fins i tot sol cap a la Costa Brava, i el Ripollès i la Cerdanya pot caure alguna gota de cara al vespre, molt poca cosa. Dijous encara puja més la temperatura, vent de garbí, màximes les més altes, atenció, de 28 a 32 graus. S'aniran nuvolant a la tarda i al vespre i a última hora del dia pot caure un xàfec o tempesta al Pirineu, però de dia farà molta bonança, un dia pràcticament d'agost, de ple estiu. Però doncs hem de refiar perquè divendres i el cap de setmana baixa la temperatura i tindríem alguns ruixats de tarda. Sembla que més probables a l'interior i al prelitoral. En definitiva, ara dos dies d'estiu, sobretot demà, i després torna la tardor, sobretot ja divendres, dissabte i matinada, diumenge, amb una mica de fred fins i tot.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Doncs amb aquests canvis de temps, no sé si tindrem bolets o no. Enric Gràcia, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Tenim bolets o no tenim bolets a les nostres comarques?
N'hi han, però n'hi ha pocs. Curiosament, n'hi han més a la banda sud que a la banda nord, perquè comença a fer una mica de fresca per aquí dalt i per tant els agrada que els hi toqui una mica el sol en les pinedes de muntanya.
Aquests canvis de temperatures, ara mateix entrarem en una mena d'estiuet durant dos dies, després tornaran a baixar de cop les temperatures. Això beneficia o perjudica?
A veure, això ens va bé indirectament. Recordeu que ara fa 10 dies va fer unes ventades potents, però hem tingut la sort de que ha fet pluja, dos o tres dies de pluja, i això ho ha arreglat una mica, que ara faci sol de dia, però les nits siguin fresques, ens va bé, sens dubte. Potser també anirà bé per als cucs, però i animarà la festa, però perquè fins ara la majoria de ceps rovelló han sortit molt poc cucats aquest any.
Quines són les espècies més habituals que podem trobar ara, en aquesta temporada? Hi ha alguna sorpresa que ens puguis avançar?
A veure, estic preocupat, sí, estic preocupat. A veure, ara hi ha cep, rossinyol i rovelló com a primordials, però deia que estic preocupat perquè també hi ha fredolic. I perquè com que fa fred a la nit comença a haver-hi fredolic, però també hi ha fredolic del tòxic. Recordeu, hi ha un fredolic que és més gros i més musculós, per entendre'ns, més dur, que és tòxic i s'assembla al fredolic normal, que és un bolet fràgil, que es trenca molt fàcilment la cama. El fredolic, de veritat, li agrada el fred, el fredolic tòxic li agrada la calor.
Per tant, hem d'anar molt en compte, no confondre'ls. És fàcil confondre'ls?
A veure, si trobes un fredolic que té la cama dura, engruixida, que és una mica més gros del normal, t'hauria de preocupar, hauries de veure que la cosa no va bé, que algo estrany és. Jo sempre recomano que els fredolics els hi talleu la cama, just els colliu, perquè així, quan arribes a casa, la cama s'esberla. Amb el temps, amb molt poc temps, s'esberla la cama. I s'obre com una flor. I aleshores, quan arribes a casa, trobes els fredolics bons, de seguida veus que tots estan bé, i si n'hi ha algun que té la cama sencera i no li ha passat absolutament res, perquè, i a més és endurida i el bolet és musculós, dur, doncs ens permet diferenciar-ho i així no us passarà mai res.
Enric, de la mateixa manera que es parla molt de que hi ha plantes invasores, també hi ha bolets invasors?
Sí, però per sort estan molt reduïts a ambients molt peculiars. M'explico, és probable que algun oient ho hagi vist a casa seva. A vegades amb les plantes que ens arriben de llocs d'hivernacles, per entendre'ns, ens surt a casa, en els testos ens surt un bolet de color groc. Groc llimona, groc contundent. Aquest només es troba en aquests llocs. I també en els hivernacles apareix alguna cogumella, una mena d'apagallums que pot ser, que és tòxic. Però aquí dalt és molt rar. Ja dic, només apareix, tots aquests que us he dit, només apareixen en ambients anormals, molt càlids, que solen ser a l'interior de la casa o en hivernacles. No podem anar al bosc, no entren encara bolets estranys.
Quin consell donaries o quins consells donaries per aquesta nova temporada, Enric? Què hem de tenir en compte?
Bé, sobretot això del que he dit del Frederic, i després, com a norma general, recordeu que no ens deixem portar per els nostres delits i interessos. Quan porteu un cistell que ja teniu ple amb 15, 20 bolets, 20, 25 rovellons o 10 ceps, deixeu, ja està bé. Aquesta, ens hem d'acostumar que els bolets els recollim per nosaltres i no per sortir a Instagram o sortir a les xarxes socials amb cistells ben plens, etc. És molt agradable recollir els bolets necessaris per casa i girar cua i tornar amb una tranquil·litat. I sobretot, no trinxeu els bolets que no us interessen. Els bolets tenen una feina en el bosc extraordinària. Cada vegada, des d'un punt de vista científic, en trobem més i més interessos perquè els boscos siguin saludables han de tenir bolets. I, per tant, fer-los malbé és llestimós.
Doncs, Enric, gràcies, amic. Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més i per aquests savis consells que haurem de tenir en compte. El tema, allò que diuen en castellà del postureo a Instagram, és molt habitual en aquesta època de l'any, especialment per aquells que els agrada presumir d'haver collit una gran quantitat de bolets que després vés a saber on paren. Enric, gràcies. Una abraçada gran.
A vosaltres.
Vens a berenar al Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili i de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa natural i d'Olot.
Marxem cap a Ribes de Freser. Després de 6 anys al càrrec, la comissió de festes del municipi s'acomiadava durant la festa major. Ho feia garantint que el relleu no era un problema. De seguida, una desena de ribetans i ribetanes es trobaven per agafar la batuta de la comi. Es tracta d'un grup heterogeni de diferents edats i amb moltes ganes d'omplir Ribes de festa. De fet, ja tenen la primera proposta. És una festa per Halloween. Hi ha parlat la Paula Sayago.
Ribes de Freser té nova comissió de festes. Durant la cloenda de la festa major del municipi, el passat mes d'agost, Ribes va acomiadar la còmica. Després de 6 anys de dedicació, decidia fer un pas al costat. Un grup de ribetans es reunien per agafar el relleu i no aturar els motors de l'entitat. La nova còmic, formada per 10 membres, es presenta com un grup heterogeni de diferents edats i amb moltes ganes de treballar en equip. Eduard Martínez i Xenia Jiménez són membres de la comissió de festa de Ribes de Freser.
Va sorgir tot el torneig del futbol sala, que estàvem tots allà ajudant, i al final anar parlant nosaltres tres, vam veure que la comi feien l'últim any i vam dir nosaltres ens hi posem. I a partir d'aquí vam buscar un grup, que som uns 10, i és un grup que el que volíem era de diferents edats i que siguessin també diferents gustos amb tot.
En principi serem 10 oficialment i llavors tenim un grup muntat per tota la gent que vulgui participar com a voluntaris, ens ajudi qualsevol festa, idees, propostes. Estem oberts a que qualsevol persona pugui participar amb nosaltres.
Tots els membres formen part d'altres entitats, fins i tot ja hi ha qui havia format part de l'antiga comissió de festes. Un fet que els ha ajudat a tirar endavant, sobretot a l'organització. Els nois i noies asseguren que la comi sortint va deixar el llistó molt alt, però les seves ganes i il·lusió faran que la festa no decaigui.
Anem als esports. L'hoquei Olot diu adéu a la Lliga Catalana Plata. Els jugadors de Miquel Ràfols no han pogut celebrar cap victòria ni contra el Girona ni contra el Palafrugell, Guillem.
El club hoquei Olot ja ha arrencat la pretemporada amb una Lliga Catalana Plata difícil, complexa i amb molt de nivell. Els olotins van perdre el primer partit oficial de la temporada contra el Girona per 3-5 i no van poder passar de l'empat el divendres a la pista del Palafrugell. La qüestió és que ja se sap que en aquestes dates els resultats no són el més important, sinó l'actitud i les sensacions que desprèn l'equip. Els jugadors de Miqui Ràfols han fet un bon paper davant conjunts que s'han estat movent els darrers anys entre la primera i segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, el Girona, un recent descendit, i el Palafrugell. Això sí, el protagonisme en els dos primers partits oficials se l'han endut els més joves. Ràfols ha apostat per la base del club i ha fet debutar jugadors com Joel Terradellas, Eric de Miquels i Andreu Juanes. Les lligues territorials, per cert, ja han començat. L'equip de Primera Catalana s'ha estrenat en victòria per 3-5 a la pista del Vilassar amb la participació de membres del primer equip com Matías Reixach, Marc Prat i David Carles, que aprofiten aquests duels per acabar d'afinar la punteria i preparar-se per l'inici de la Lliga. Una victòria que no van poder repetir les jugadores de l'equip femení de l'hoquei Olot en el primer partit de la història del club a Primera Catalana. Les olotines van sortir golejades de la pista del Vilafranca per 4-0. L'hoquei Olot jugarà més amistosos abans no comenci l'Hockey Lliga Plata el 19 d'octubre a casa contra el Manlleu. De moment s'han previst enfrontaments contra el Ripoll i el Xum Massanet de Jordi García, aquest segurament a doble partit.
Anem acabant. Àlex Corredera ha iniciat una aventura amb el Khimki de Moscou, la seva primera experiència internacional després de diverses temporades al futbol espanyol. El Sant Joaní disputarà la primera divisió russa, en la qual ja ha debutat. L'entrenador dels moscovites és Frank Artiga, exentrenador de Corredera a les categories inferiors del Barça i ha estat un element clau per acceptar l'oferta. Martí Palau.
Primeres passes al Sant Joaní Àlex Corredera al Khimki de Moscou. El migcampista ha escollit Rússia com a nou destí després d'una llarga etapa al Club Deportivo Tenerife, d'on es va acomiadar el passat 12 de setembre. Corredera afronta així, amb 28 anys i en plena maduresa futbolística, un repte majúscul a la primera divisió russa, on espera consolidar-se i portar l'equip a la zona tranquil·la de la taula. Des de la seva arribada, l'ex del Barça ha disputat 171 minuts en 3 partits, 2 de Lliga i 1 de Copa. El seu debut va tenir lloc el dia 15 de setembre, disputant 29 minuts al camp de l'Akron Togliatti, en la 8a jornada de la Premier League russa, amb derrota per 3-0. Seguidament, el de Sant Joan de les Abadesses va jugar 61 minuts en la desfeta per 1-5 davant el Lokomotiv de Moscou, en la 4a jornada de la fase de grups de la Copa russa. Finalment, la tercera i darrera aparició fins ara de Corredera ha estat en l'empat a 0 davant l'Orenburg, en la 9a jornada de Lliga. Tres partits que no han acabat en victòria, però que han servit al migcampista per aclimatar-se al país i a l'estil futbolístic de la Lliga. Un dels punts capdals perquè Àlex Corredera acceptés l'oferta del Khimki és l'entrenador, Frank Artiga, que ja havia entrenat el Sant Joaní a les categories inferiors del Barça. De moment, els resultats no estan acompanyant a l'equip de la capital i la voluntat és poder-ho capgirar quan abans millor per tenir una temporada tranquil·la. A la Lliga, el Khimki és 14è, és a dir, tercer per la cua, una de les dues posicions que t'obliga a disputar play-off de descens. A la Copa, els moscovites són tercers al seu grup, que els dona accés al play-off per passar de ronda. Una situació esportiva millorable a la qual vol contribuir Àlex Corredera, qui inicia una etapa molt lluny de casa.
Doncs moltíssima sort amb aquesta nova experiència. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà, que ja serem dijous a l'hora de sempre per despertar-vos amb tota la informació. Gràcies per la confiança. Bon dia i bona hora.